Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara a Catalunya migdia us hem parlat del temporal Alice, que encara fa que es mantinguin alertes per pluja torrencial aquesta tarda a bona part del país. El govern ha aprovat aquest migdia ajudes pels afectats pels aiguats de diumenge al Montsià, mentre sobre el terreny es continua treballant per intentar tornar a la normalitat el més aviat possible. També us hem explicat com viuen els palestins l'alto el foc entre Israel i Hamas a Gaza. Les Nacions Unides adverteixen que caldrà dècades per reconstruir la franja, on es calcula que hi ha uns 55 milions de tones de runa. I ens hem fixat en l'aposta del Partit Popular per afavorir la immigració que sap castellà, és a dir, bàsicament la llatinoamericana, amb una proposta que endureix les condicions per aconseguir la nacionalitat espanyola i que els populars han vingut a presentar a Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la proposta del Ministeri de la Seguretat Social per apujar les quotes als autònoms no agrada la titular de Treball, Iolanda Díaz. Es tractaria d'un increment progressiu pels propers 3 anys d'entre 11 i 206 euros en funció dels ingressos. La ministra Iolanda Díaz afirma que Sumar no comparteix els canvis proposats pel PSOE perquè penalitzen les rendes més baixes. La proposta tampoc agrada a l'Associació de Treballadors Autònoms, ATA, com explica la seva presidenta a Catalunya, Cristina Pérez.
I aquí hem de contribuir tots, però, òbviament, ara amb aquesta pujada pagarem tots. Pagaran els que pagaven menys i pagaran els que pagaven més. O sigui, hi ha més unes quantitats que hi ha autònoms que no sé si les podran assumir. Llavors, valorar-ho hem de valorar negativament i esperem que, si això arriba al Congrés dels Diputats, òbviament, els partits polítics doncs, donin la cara i això no arribi a cap lloc.
Els autònoms que s'apleguen a la patronal Pimec també rebutgen aquest augment de les cotitzacions i reclamen un debat sobre les prestacions i la protecció social del col·lectiu. El Departament d'Educació ha convocat 1.100 places de professors de secundària i formació professional. Aquesta convocatòria d'oposicions, per tant, no inclou places de mestre de primària. Pràcticament totes les places són per professionals dels cossos de secundària i professors especialistes de formació professional, però hi ha 11 places pel cos de professors d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny. El procés d'oposició començarà al març i s'acabarà a finals de curs, l'estiu, per tant, del 2026. La mare d'un noi mort a Tàrrega a l'agost ha reunit més de 30.000 firmes en 6 dies per reclamar que revisi la llei del menor. El suposat autor dels fets va ser un noi de 17 anys. La petició publicada a Change.org reclama sancions més severes per als delictes greus. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles.
Hola, bona tarda. L'objectiu és reclamar que siguin les accions i no l'edat de qui les comet qui en determini les conseqüències. S'argumenta que l'actual llei del menor no reflecteix la gravetat de determinats delictes, com ara quan s'utilitzen armes blanques o es cometen violacions. Per això s'insta les autoritats i el sistema judicial a revisar la llei i imposar sancions més severes encara que l'autor no tingui 18 anys. Tot plegat en una iniciativa Change.org que impulsa Sílvia Guerrero, que a l'agost va perdre el seu fill de 18 anys. Els fets van passar la matinada del 21 d'agost quan la víctima, que vivia a Vilagrassa, va anar fins al portal del seu suposat agressor a Tàrrega. Allà s'hauria produït una baralla durant la qual la víctima va rebre diverses punyalades. El van portar a l'Hospital Arnau de Vilanova en estat crític, però va acabar morint. La causa està oberta per homicidi.
El Tribunal Suprem manté la citació de José Luis Ábalos demà pel cas Coldo, tot i que l'exministre hagi renunciat al seu advocat. El tribunal li rebutja la renúncia per frau de llei, no li designa advocat d'ofici, tal com demanava, i li adverteix que haurà de comparèixer amb José Aníbal Álvarez si no designa un nou lletrat que pugui assumir la seva defensa. Ábalos ha al·legat diferències irreconciliables amb el seu fins ara lletrat. La vaga general que hi ha avui a Bèlgica contra les retallades anunciades pel govern ha afectat els aeroports i s'ha fet notar al Prat. S'han cancel·lat una dotzena de vols en Barcelona que o bé Vueling o bé Ryanair tenien previst fer avui als aeroports de Brussel·les o de Charleroi, a 50 quilòmetres de la capital belga. Molts dels afectats han estat recol·locats a vols previstos per demà. I la Comissió Europea ha multat amb 157 milions d'euros les marques Loewe, Gucci i Chloé per haver imposat preus mínims de venda als minoristes, que són venedors independents, i haver-los impedit aplicar descomptes tant a les vendes físiques com a les vendes online. Gucci ha rebut la multa més elevada, gairebé 120 milions d'euros.
Passen gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb la directora adjunta del diari Oponés, Neus Tomàs. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
sempre.
Perdó, no volia dubtar de vosaltres. Va, doncs va, escolta'm, si és deu tan a punt, anem pel primer tema. Que els dimarts ens proposa l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ui, et sento llunyíssim. Alguna cosa... Alguna cosa? Ara una mica millor, sembla.
Sí, millor. No sé, no he tocat res, eh?
Ara sembla que sí, ara sembla que sí.
Perfecte.
Què ens vols proposar, a veure?
Mira, avui vull parlar de ciència. Mm? Així, en general. Per què? Perquè a mi la ciència és una cosa que m'interessa. La veritat és que m'ha interessat sempre i m'interessa molt. M'interessen les matemàtiques, l'astrofísica, la neurologia, la genètica, etc. I em trobo que la ciència, com que no té gaire paper en el món, no? Diguéssim, que els diaris dels informatius se'n parla puntualment, no? Diguéssim, aquesta setmana hem parlat dels Nobel, no? Tot i que parlem més del Nobel de la Pau de literatura que no el de física o el de química. Potser perquè és difícil d'explicar, no? Però, clar, en els mitjans no acostuma a haver-hi una secció fixa, com si que n'hi ha per esports, cultura o economia, no? I és una cosa que no sé, que em sobta, perquè sempre hi ha coses d'interès. Aquesta setmana, o sigui, només aquesta setmana, per exemple, s'ha trobat un mineral així com curiós o estrany a Mart que podria confirmar que, més que mai, diguéssim, que en algun moment hi ha hagut vida en aquell planeta. Ha mort John Gardon, que va ser un pioner en el camp de la clonació. Els astrònoms han observat un cometa que ve d'un altre sistema planetari, que és una cosa molt extraordinària que només ha passat 3 vegades. Han trobat en l'ADN d'un rosegador pistes que expliquen la seva longevitat, que fins ara era com inexplicable, etcètera, no? Llavors, jo em pregunto, per què tot això no ens interessa? O sigui, és perquè som realment molt curts de mires i no som capaços d'entendre la rellevància de la ciència a llarg termini? O sigui, aquest curtterminisme que ens emplaça a donar més importància a, jo què sé, a la lesió d'un futbolista, que l'augment de la freqüència de les tempestes solars, que algun dia potser ens fregiran tots els sistemes electrònics i llavors sí que ens n'adonarem. Vull dir, no sé, trobo que tenim la ciència una mica això sempre en segon pla i ho trobo bastant inexplicable.
Això, per cert, contradiu els estudiants de batxillerat especialment, que tenen molta més tirada cada vegada més cap a les ciències i cada vegada menys cap a les lletres. Entre
perquè les lletres no donen un duro, a sobre.
Però clar, això hauria d'anar lligant, no? És a dir, si cada vegada més estudiants volen més ciències, menys lletres, menys humanitats, en canvi, després és veritat que les notícies de ciència costa molt més trobar-les als mitjans.
Però t'he de dir... li he dit a la Carlota que no està sola. És a dir... Que,
gràcies.
No, nosaltres tenim un redactor... Mm-hmm. És a dir, un que és específic de ciència i després altres, doncs, que...
Nosaltres també,
La que fa salut, doncs, a vegades toca també temes de ciència, el de medi ambient a vegades també toca temes de ciència. Bé, a les seves informacions es llegeixen moltíssim. Moltíssim. Sí. Jo crec que a vegades és perquè la gent, parlo en primera persona... necessito entrar a la informació per entendre què m'estan dient i no sempre ho aconsegueixo, també t'ho he de dir, però si és per audiència estic en condicions de confirmar
encara que sembla més incomprensible
estic
doncs,
en condicions
no?
de confirmar-te que es llegeixen molt
sí no ho sé, no? Però diguéssim que si realment es llegeixen, com és que... És això, que els diaris sí que hi ha algun dia. Un dia a la setmana que hi ha allò de ciència, no? Una secció de ciència, però que no n'hi ha cada dia. No es considera això com de cultura o d'esports, que ja sabem que és, no? El gruix aquest inexplicable. No ho sé. Què pensen els altres?
És que tinc aquí la Mònica i la Júlia que van mirant, com volem dir...
Més de lletres.
No sé si dir o no dir. No sé si teniu opinió o no. A veure...
No, potser la gent busca menys temes com una mica en profunditat, no? Aquestes notícies... perquè, per exemple, a mi el que... Potser no soc tan de ciències experimentals, però m'agrada molt l'economia, i ho saps, l'apartat d'economia cada dia és més petit i cada dia està més al final. Ara ja has de saltar fins i tot la cartellera per arribar a l'economia. Bé, no sé si a vegades ens fa una mica de mandra...
Això vol dir que encara llegeix diaris en paper, eh? Sí. Si saltes la cartellera per arribar. Aquesta és una altra deriva.
Això m'ha fet molt gran.
Sí. Bé, no sé si molt gran...
Saps què és la cartellera.
Exacte, saps que... s'assalta la cartellera per arribar a l'economia. Per tant, he pensat, un diari de paper, hi ha algú que encara llegeix diaris en paper.
És ella la que llegeix, no ella.
Bueno, diguem que som nosaltres els que encara llegim diaris en paper. No, jo crec que això és molt fruit de la tendència al canutasso, no? A la comunicació molt ràpida, que ens hi hem acostumat a través de les xarxes socials, a través de, no? del pim-pam-pum, i que, per tant... temes en profunditat són difícils. Si són difícils els científics, deixeu-me dir, encara són més difícils els de les humanitats. Mm-hmm. Que algun dia la Comissió Europea, fa molts anys, ens van dir no, és que ara les humanitats seran molt importants i les van posar, per exemple, en tots els programes europeus de subvencions europees i ni rastre, no? Perquè realment és un desert, mm-hmm. no? I encara més els mitjans. Per tant, Carlota, un altre dia les humanitats, potser. però jo crec que és molt fruit de com vivim, de com consumim els mitjans, del que esperem dels mitjans.
Fins
també,
jo
no?
Diria de la comunitat. És a dir, per tu fer-te una opinió sobre un tema científic, te l'has de llegir, has d'estar amb els cinc sentits posats, has de fins i tot fer un esforç per intentar entendre'l, i llavors això et suposa un esforç. En canvi, com deia la Carlota, per parlar de futbol o per parlar de segons quins altres temes de política, tothom s'hi veu en cor de defensar les seves opinions sense necessitat d'aprofundir molt en el tema.
Sí, però abans la Júlia deia, per exemple, economia. L'economia...
També has de fer un esforç per entendre-la.
Per entendre moltes qüestions vinculades a la política, has de saber d'economia. I has d'entendre molt bé l'economia. I, per tant, requereix d'un esforç. Qualsevol cosa de la qual vulguis poder dir dues coses amb una mica de seny, diguem-ne, requereix un esforç. Per tant, tampoc no, diguem-ne, no té gaire sentit el que avui ens planteja la Carlota, no? En el sentit de que hi han grans temes científics que han canviat el món, i no els hi donem la importància que tenen, i en canvi som capaços d'explicar la política amb el pim-pam-pum, quan tampoc hauria de ser així.
El que passa és que això, i ara evidentment no podem fer el debat, però això et porta al debat de model de mitjà que tu tens i que ofereixes al teu espectador, lector, i això ens portaria a quin és el model de finançament de cada mitjà. Si tu només busques l'audiència com sigui i a qualsevol preu, hauràs de fer això que dius tu del canutàs o només i tal. Ara, si tu vols que a més tinguis uns lectors que paguin, i per tant que no et pagaran per qualsevol cosa, implica que hagis d'oferir un producte de més qualitat. I per oferir un producte de més qualitat vol dir que d'entrada, això que dèiem, has de tenir, en aquest cas, especialistes en ciència, que no es formen ni en un any ni en dos, i que a més, doncs, els salaris també són uns salaris que segurament tots es mereixerien més, però que són els adequats per a algú que és un especialista, i llavors acabem en el que jo crec que és l'arrel de...
Cada vegada hi ha menys mitjans que puguin permetre's el luxe de tenir especialistes.
Al final anem al model de negoci del mitjà. És a dir, si tu necessites fer moltes informacions de qualsevol manera, perquè el que necessites és audiència com sigui, doncs segurament no tindràs un especialista en ciència. Si tu vols oferir una mínima qualitat i, per tant, que la gent pagui per aquell producte, doncs necessitaràs tenir l'expert en ciència.
Sí, però si jugues al clickbait, diguéssim, també, diguéssim, la notícia de que troben alguna cosa a Mart, vull dir que també pots jugar al clickbait en la Lliga de la Ciència,
sí,
jo crec,
Sí, s'hi juga, i s'hi juga, que... però llavors el que acaba passant, i això ho hem tingut la setmana passada aquí al debat, és estudis, alguns més fonamentats i altres menys, que sense cap criteri s'acaben publicitant si no tens algú que et diu, vigila, aquest està bé, aquest no està bé, truquem a aquest expert que ens digui si és correcte o no.
O fins i tot, a vegades, la lectura periodística que es fa d'estudis científics. No?
Clar, traduir-ho.
Clar, a vegades s'ha de traduir. Molt bé si t'ho volen treure un diari, però vigila com ho expliquen, perquè a vegades el més sensacionalista no és en realitat el més fonamentat.
Clar, exacte.
Sí. Que passa que hi ha un referir al problema de la ciència, diguéssim, que els diaris i els informatius poden ser un exemple, però és també, no sé, en les converses diàries, no? La gent no parla de ciència. La gent parla, fins i tot parlen de llibres, fins i tot, de vegades, saps? Però de ciència, rarament, no sé, la gent conversa sobre ciència. Vull dir que hi ha com una mena de que està fora del món, no? És una mena de món paral·lel en el qual no el tenim gens integrat, no sé per què.
Però segurament és normal, és a dir, si en els mitjans no hi ha una presència de la ciència, també és normal que la gent no parli de ciència, no?
Sí, sí.
I en canvi, però els humans parlem de coses que estan molt vinculades amb la ciència, no? Perquè parlem de les pluges, i estan molt vinculades amb la ciència. Parlem de medicaments, i estan molt vinculades amb la investigació. Tothom té a casa una persona amb alguna malaltia crònica i també està, no?, vinculat a la investigació. Per tant, a nivell d'usuari, jo crec que inevitablement els temes surten. El que passa és que, òbviament, també som comuns mortals. Tampoc en podem parlar amb la, diguem-ne, amb la tessitura que saben els científics, que són especialistes en els diaris o gent que està, doncs, fent recerca a les universitats, no? Mm.
Doncs queda feta la reivindicació per tal que parem més atenció a la ciència, que en parlem més, que ho publiquem més. El dia que vinguis a la redacció, Carlota, crec que la Purificació Barcelona, la nostra especialista en ciència, et pagarà com a mínim un cafè, si no un esmorzar, si no, per fer-ne la reivindicació.
Gràcies, Purificació.
Gràcies, Carlota.
Vinga, adéu.
Un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona, una història de futur.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial, 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Sabeu què és, una guerra?
Sí, sí. Que, mira, un, per exemple, un país vol un
territori de l'altre.
Una mica de territori de l'altre. Llavors
tot.
Llavors es van tirant bombes, però no, per mi no serveix per res, perquè després aquest d'aquí es queda en un territori destrossat.
Ferits, morts, de nens petits, que, bueno, de gent que ha explotat hospitals... Ningú es mereix això.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, ja sabeu que les intenses precipitacions d'aquest cap de setmana, especialment a les Terres de l'Ebre, han acumulat registres que en algunes poblacions superen els 300 litres per metre quadrat. Aquests temporals a la zona semblen recurrents. Segurament tots recordem el temporal Glòria de l'any 2020, els fortíssims aiguats de l'any 2021 o la Dana del 2023. Per tant, tot fa pensar que aquests fenòmens meteorològics s'aniran reproduint i aquelles zones inundables que quedaven negades per l'aigua de tant en tant ara potser quedaran greument afectades per l'aigua molt més sovint. És per això que alcaldes d'algunes poblacions afectades pels temporals comencen a demanar que pensem en el futur. Què s'ha de fer perquè els veïns no pateixin cada vegada que hi ha una forta tempesta? Ahir ja sentíem l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que suggeria fer expropiacions d'algunes construccions fetes sobre barrancs. Deia que la gent no pot viure en zones on tenim clar que hi ha un perill evident. Saludem el Xavier Sánchez Vila, és catedràtic d'Hidrogeologia de l'Escola de Camins de la UPC. Professor Sánchez Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què hem de fer? Canalitzar millor l'aigua? L'aigua ja està ben canalitzada i el problema és que hem construït en zones en què no hauríem d'haver construït. Què és el que cal fer?
Una sèrie de coses, perquè Sí que és veritat que hem construït en lloc on no s'hauria d'haver construït, però tampoc ho sabíem en aquell moment. Algunes vegades sí, altres no, eh? Hi ha casos en el qual abans, quan plovia d'una altra manera, anem a entendre, no s'inundaven. I ara resulta que amb les noves, amb el canvi climàtic, amb les noves pluges que estan havent-hi, doncs comencen a inundar-se de manera recurrent. I per tant, no és que en aquell moment, quan es van construir, no s'haguessin d'haver construït, és que si ho féssim ara, no les podríem construir allà, legalment. I llavors, clar, la situació és complexa, perquè dius, bueno, i ara què fem, no?, amb aquestes construccions? Estaves parlant d'expropiacions, doncs potser sí, però que és un tema molt polític, en el qual els científics no entrem, però és un tema de dir, home, clarament, aquestes persones tenen les edificacions posades en un lloc on clarament tindran aquests problemes de manera recurrent. Llavors s'ha de donar una sortida.
L'alcalde d'Alcanar, que és el que més clarament ho ha dit a les últimes hores...
I l'altra cosa...
Acabi.
Sí, les altres coses que deies és... clar, què podem fer? Doncs intentar que arribi menys aigua, és una possibilitat. Doncs o bé retenir-la a algun lloc, o bé desviar-la. Clar, si la desvies, la portes a un altre cantó, que potser fa el mateix mal o més. És a dir, que realment és un conjunt de problemes que el que fa és, en definitiva, si per fer-ho curt, és repensar el territori en aquestes zones concretes.
Els hauran molts fils de la resposta, N'estiro algun. N'estiro algun. Per exemple, que no arribi tanta aigua. Clar, a la zona concreta de les Terres de l'Ebre, en què els ports estan molt a prop de la costa, i a més hi ha la Serra del Montsià, que també hi és allà hi ha molt poc terreny, diguem-ne, per fer obres, per retenir l'aigua, podríem dir, allà. No hi cap un embassament, per entendre'ns. Es pot fer alguna cosa més? Basses de laminació, per exemple, ens deien alguns alcaldes. Se'n poden fer més de les que ja n'hi ha o no n'hi caben més?
Sí, a veure, és veritat. És un dels jocs difícils per la orografia. Llavors, embassaments no tenen sentit. El que sí tenen aquestes basses de laminació sí que es poden dur a terme en alguns jocs concrets, que s'ha intentat desviar l'aigua i retenir-la durant un temps. És una aigua que no és un embassament, perquè després no seria probablement... no la podríem fer servir després, més endavant, sinó que l'hauríem d'acabar tirant un altre cop cap a la llera del riu, o bé deixant que s'infiltri el terreny, que és una possibilitat, és que el terreny es converteixi més en una i que es quedi aquí, allà l'aigua.
Em sembla que tenim problemes de comunicació amb el professor Sánchez Vila. Fem una cosa, el recuperem i intentem establir la comunicació, perquè són molt interessants i hi ha diversos fils que voldries tirar de la primera resposta, i en teníem d'altres de preguntes, però no sé com ho veieu, perquè és veritat que és un tema del qual n'hem estat parlant molt en els últims dies, però de fet ja fa mesos i anys que estem parlant d'això, el que passa que cada vegada és més evident i per tant cada vegada més gent pren consciència d'això.
Clar, tenia raó en una cosa el professor, no? Diu, hi ha cases que es van construir quan no se sabia que això passava. Hi ha aquesta tipologia, i hi ha una altra tipologia de cases que es van construir sabent que això passava. I això passa allà, passa al Maresme, passa a molts llocs, no? Llavors, clar, a l'hora de posar el dibuix, no?, el planejament urbanístic, doncs el que és bàsic és que en les noves planificacions no s'hi construeixi. Abans d'entrar, ho estàvem comentat entre nosaltres aquí, hi ha llocs on se sap que és inundable i s'està construint igualment. Això és bastant bèstia que passi això encara. Està passant a València. Després de la Dana hi ha projectes urbanístics que no s'han reduït ni s'han canviat de lloc, tot i el perill que hi ha. I respecte a zones concretes, clar, tu ho citaves tu i el professor, no? Hi ha orografies que no faciliten gens que es pugui resoldre. Llavors, el debat de l'expropiació, jo sóc incapaç de dir si és la manera de resoldre-ho o no, perquè també és complicat, posar-s'hi, és a dir... No pot ser un ajuntament, suposo, pel seu compte, no?
No, de fet, l'alcalde del Canadà deia, això ja no toca l'ajuntament, això ja són entitats superiors, Generalitat, Estat, que són els que s'haurien d'encarregar d'això. Hem recuperat la comunicació amb el Xavier Sánchez Vila, catedràtic d'Hidrogeologia de l'Escola de Camins de la UPC. Està aquí, professor?
Sí, ja torno a ser aquí.
Estava explicant la impossibilitat o la dificultat de, en segons quins territoris, per exemple, les Terres de l'Ebre, on l'orografia és molt particular, amb les muntanyes molt altes i molt a prop de la costa, de fer segons quines construccions, no?
Sí, és una zona molt complexa i és per l'orografia, realment. Però, clar, llavors, aconseguir que que mai tinguin aquest problema, és a dir, que no hi hagi mai una inundació complexa, però sí podem, sí podem reduir una mica la quantitat d'aigua. És a dir, si segueix plovent, clar, 300 litres per metre quadrat o 400 en un dia, llavors, evidentment, es tornarà a inundar. Però bueno, si aconseguim que el grau d'inundació sigui més baix, doncs mira, això que guanyem.
Mm. Alguns informes diuen que a Catalunya el 15% de les zones urbanitzades estan construïdes en zones inundables. Clar, un 15% és molta gent, sí. Per tant, no és fàcil moure tanta gent.
Exactament, i ara encara seria pitjor, perquè si ara les noves pluges, les zones inundables seria molt més gran, perquè el concepte de zona inundable és un concepte estadístic basat en les pluges dels últims anys. Clar, com ara està plovent més i amb més quantitat, realment vull dir, si tornem, quan tornem a fer els números, ens sortirà una zona encara inundable encara més gran de la que tenim definida de manera legal, per dir-ho així. És veritat. Clar, també la zona inundable té diverses definicions. Zones que s'inunden de vegades, coses que s'inunden sovint i coses on no s'hauria de posar res perquè... Ai, perdó, coses, zones on no s'hauria de posar res perquè s'inunden molt sovint. I això també canviarà. És a dir, zones que fins ara era de tant en tant es pot inundar, ara passa a ser que s'inundaran freqüentment. I, per tant, s'ha de redefinir aquesta part i decidir què es fa en totes aquestes zones. Però és veritat que bueno, ho veiem moltes vegades, cada cop que plou, i no cal anar a Terres de l'Ebre, no? Doncs la Riera Masnou, la Riera Malgrat, Arenys, aquesta zona, per exemple, també sabem que les rieres també s'enduen cotxes, bueno, no dic cada any, però any sí, any no, amb una riuada. I, per tant, realment, tenim moltes zones de Catalunya on hi ha edificacions fetes en llocs que no haurien de ser.
Li volia preguntar per quines zones són. És a dir, ara últimament és veritat que estem molt pendents de les Terres de l'Ebre perquè és on s'han produït els últims episodis, però és veritat que el Maresme, les Rieres, també era un constant que potser ara està una mica més controlat perquè la gent potser n'és més conscient, però és veritat que hi va haver una època especialment que pràcticament cada any hi havia rierades al Maresme. Els que vivim al Vallès sabem que encara és molt fresca en la memòria de molta gent les riuades que hi va haver l'any 62. Per tant, tenim moltes més zones a banda de les Terres de l'Ebre que al país són especialment sensibles?
Sí, és tot arreu on hi hagi barrancs. És a dir, clar, nosaltres, Catalunya té una forma, tenim la serralada litoral i la serralada prelitoral i, evidentment, després els Pirineus, no? Però, llavors, a tot arreu, clar, els barrancs, les rieres, són zones en les quals ja veus que no va mai aigua, però el dia que va molta, perquè recull una pluja molt torrencial i la canalitza molt ràpida. I llavors, en realitat, a qualsevol lloc que hi hagi un barranc, hi ha la probabilitat de que en algun moment, quan vingui una pluja important, s'emporti per davant tot el que trobi. Per tant, hi ha molta zona a Catalunya. Si realment Catalunya té moltes muntanyes, vull dir que és fàcil de veure que tenim, també tenim Collserola aquí a Barcelona. És aquest mateix efecte, el tenim també aquí mateix.
En el cas de Barcelona, per exemple, s'han aconseguit controlar aquestes rierades amb aquests dipòsits gegants que hi ha segons quines zones de la ciutat, que són subterranis i que acullen l'aigua de la pluja quan baixa, perquè també és una zona en la que tenim una muntanya com és Collserola molt a prop de la costa i, per tant, també podria haver aquestes remblades.
Sí, exactament. És la manera com s'ha aconseguit retenir l'aigua és aquesta. És fer dipòsits subterranis, que és el que, d'alguna manera, no es pot fer a tot el territori, però és el mateix concepte. És a dir, és una zona gran on pots recollir l'aigua que vingui de manera torrencial i, d'alguna manera, gestionar-la. És a dir, o bé la aboques, en aquest cas, normalment el que es fa és, a Barcelona, el que es fa és es llança a la claveguera un cop ha deixat de ploure. I ha vingut la gran avinguda, llavors ja tens molta aigua retinguda que la pots anar deixant a poc a poc. A totes parts del territori es pot fer una cosa semblant, tot i que s'ha d'estudiar bé, que és la mateixa idea, fas una gran zona on l'aigua pugui quedar retinguda i després a poc a poc gestionar-la. El que passa és que això és complicat, sobretot el Terres de l'Ebre és molt complex, i evidentment serà car i tot aquest problema, però clar, és una de les solucions i aquí a Barcelona justament ha funcionat molt bé.
Per tant, en aquestes zones especialment delicades, com per exemple les Terres de l'Ebre, fer alguna cosa semblant, no dic que siguin dipòsits subterranis com els que hi ha a la ciutat de Barcelona, però dipòsits a l'aire lliure, podríem dir, el que passa que allà és difícil trobar un espai, no?, prou gran entre la muntanya i la costa.
Sí, sí, per això s'ha de veure on es pot posar i no es podrà posar tot arreu, això segur que no. Però clar, com més puguis desviar d'aquesta aigua, millor, i per tant si la pots retenir subterrània, perfecte, seria ideal, perquè a més a més realment no provoca cap mena de problema. Si no pot ser subterrània, ha de ser superficial, que també serà més barat, clar, subterrani serà més car, doncs també, i si no s'ha de fer una combinació de que no un dipòsit, sinó molts, que vagin retenint una certa quantitat d'aigua i que puguin fer que la riera porti menys aigua i sigui menys destructiva. No sé si arreglarem el problema només amb això, però com a mínim el mitigarem una mica.
Té la sensació que ara hi ha potser més consciències i que la gent, després de tants episodis de manera tan reiterada, comença a ser conscient que, efectivament, allò que a vegades algú deia i que podien ser titllats d'alarmistes, home, doncs potser sí, i que la gent és conscient que hi ha zones en les que potser s'ha de construir algun lloc. Això potser estem avançant en la conscienciació de la gent?
Sí, jo crec que sí. També venim d'una sequera, és a dir, tenim la consciència que l'aigua dona problemes. L'aigua la necessitem tots, evidentment, però que tenim sequeres i que tenim inundacions. I també quan estàvem a la sequera, tots els professors, almenys d'universitat, dèiem és que quan s'acabi la sequera començaran les inundacions. I de fet, abans, si fa 7 o 8 anys, dèiem està a punt de venir una sequera. Tampoc sabíem quan ni quan duraria. Això sí que no ho podem preveure. I que ara vindrà una altra sequera i que vindran més inundacions. Això també ho sabem. Per tant, sí, jo crec que la gent s'ha conscienciat, no? Sabem que l'aigua ens està donant una sèrie de problemes, en un cas és perquè no en tenim i l'altre perquè en tenim massa, i que seguirem així, i que és un problema que no es pot arreglar, diguem-ne, de manera natural. La natura no ens ajudarà amb això. L'hem tensionat tant la natura que ara ens està anant en contra, i per tant, ens hem d'adaptar, simplement ens hem de seguir adaptant al que ens està venint i al que ens vindrà, que és això augmentat. És a dir, no, si ara tenim aquestes condicions a la part de Terres de l'Ebre, doncs això començarà a pujar. No sé quan trigarà, no sé, no sóc meteoròleg, no ho sé, però sí que això doncs començarà al Baix Camp i després al Garraf i anirà pujant, i no sé fins on pujarà, si pujarà a Barcelona o pujarà a Girona, això. No arribo a saber, però que...
Ui, em sembla que hem perdut... Em sembla que l'hem recuperat. No sé si està aquí o no. Ja per acabar, eh?
Últim... Sí.
Sí, està. És que hi ha algun microtall a la conversa que a vegades fa la sensació que es perd la comunicació. Queden un parell de preguntes només. Per tant, el que falta ara és que sigui conscienciació política, és a dir, que hi hagi voluntat política perquè diversos partits polítics perquè no entren en la guerra partidista i que, per tant, es prenguin mesures a llarg termini, perquè, clar, això no se soluciona ni en un any, ni en dos, ni en una legislatura, ni en dues, segurament. Per tant, és que s'entengui que aquest és un problema de país i que aquí s'han de posar d'acord i que no es faci política de baixa volada amb aquest tema.
Sí, no respondre també amb les coses de manera directa. Serà per culpa de la sequera, hem pensat tots que la solució era fer desalinitzadores, totes, 25, les que calguin. I no és aquesta la bona solució, però això és un altre tema. Doncs ara, si ens posem a fer segons què, doncs comencem a canviar totes les coses del territori i de sobte veurem que potser tampoc és això. El que s'ha de fer és un estudi seriós, amb molt d'impacte, amb molta gent implicada, i sobretot, com dius tu bé, els polítics han de dir que això és un tema de país, de futur, i que és important, i sigui qui estigui manant ara, o d'aquí 4 o 10 anys, doncs que vegin que ho haurem de fer, que realment ho haurem de fer, i que, bueno, anem una mica tard, com sempre, perquè és quan ens adonem que realment ve, perquè si fins que no ho veus, realment no pots convèncer ningú de que això està a punt de passar. Per ara que ja ho estem veient, doncs hem de començar a fer algun sistema interpartits, no? Que estiguin tots implicats, que tothom estigui, tot el Parlament estigui implicat i que tirem endavant alguna solució.
I l'última, si hi ha algun oient que està escoltant-nos i no sap si la casa seva està en una zona inundable o no, hi ha alguna manera de saber-ho del cert, algun mapa, algun lloc on consultar-ho per saber-ho?
Sí, encara que sembli mentira, és tan simple com agafar a Google Maps o qualsevol altre sistema o el cartogràfic de Catalunya i mirar el mapa d'orografia i barrancs. Però jo crec que tothom més o menys sap on viu i pot parlar amb la gent del territori i preguntar, però i aquí què? i no, aquí plou de tant en tant i aquí plou poc, bueno, val. O aquí quan plou ve molta aigua per aquell barranc i dius, llavors ja saps que vindrà més, això sí. Però no és tan complicat saber les zones on poden haver-hi problemes. El que sí que és veritat és que no sabrem quan vindran aquests problemes, en quin moment vindran, si vindran l'any vinent o d'aquí a 5 o d'aquí a 10, o si en 5 anys vindran 4 vegades. Això és el que no sabem i això és el que és molt difícil de preveure.
I que la gent no es tapi els ulls o s'autoconvenci que no, aquí no arribarà mai, perquè si ha arribat diverses vegades, és probable que hi torni a arribar, i és probable que en lloc d'esperar 50 anys, ara cada vegada sigui més sovint, i que per tant estiguem...
Si alguna vegada hi ha hagut una riuada en la zona, hi haurà més, això segur. I si mai hi ha hagut una riuada a la zona, que s'ho mirin bé, que potser n'hi haurà a partir d'ara.
Xavier Sánchez Vila, catedràtic d'Hidrogeologia de l'Escola de Camins de l'UPC, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Un plaer, sempre que vulgueu.
Gràcies. Quan un escolta l'Acadèmia, és claríssim. Després entrem en la batalla política, en el dia a dia, en el curt termini. Clar, són obres que costen molts diners, que generen molta incomoditat en el curt termini i que el rendiment l'aconsegueixes a molt llarg termini. I, per tant, és poc popular, entre cometes. Però és que ens hi posem o no. O sigui, o comencem ja o no començarem mai. I no ho arreglarem mai.
Jo crec que el titular del que ens acaba d'explicar el professor Sánchez Vila és fàcil, no? L'aigua dona problemes tant quan falta com quan hi ha en excés, no? I això té una recepta fàcil, prevenció i planificació. Molta ciència, que abans la reivindicava la Carlota, i molta política, perquè és evident que tot el que fa referència a prevenció i planificació requereix de molta política. Perquè si no, sempre ens trobem a la tertúlia dient, ostres, falta aigua, falten dessaladores, o ostres, ha caigut molta aigua, falten dipòsits que amortiguin la quantitat d'aigua que està baixant pels barrancs. Jo crec que aquí hi ha qüestions, diguem-ne, a curt termini, que s'haurien de reivindicar, que és que, per exemple, l'ACA faci la seva feina, i hi ha qüestions més a llarg termini que s'han de reivindicar, que és que es prenguin decisions polítiques en les zones que cada cop més, com deia el professor, seran inundables, que hauran de ser decisions valentes, en alguns casos, seguríssim, i que han d'afectar a tots els plans generals de qualsevol municipi. És a dir, si ja sabem que hi ha una zona inundable, que no hi hagi cap possibilitat de posar edificis de vivendes o d'indústria o del que sigui en aquella zona. I això, diguem-ne, és evident que és a llarg termini, però cada 4 anys es fan els plans generals a tots els municipis de Catalunya i, per tant, deu tocar d'aquí no sé quan, però, per tant, ja hi hauria d'haver unes afectacions que s'haurien de tenir en compte. Per tant, ciència i política és un tàndem xulo, no? Que deu ser el resum també una mica d'aquesta tertúlia d'avui.
Perquè a vegades costa, de fer-los conjugar.
Que costa molt, no? Però al final sembla que és la via.
I es torna a mostrar, jo crec, la necessitat de fer polítiques no ja de lluita contra el canvi climàtic, que fa tants anys que en parlem, no és només la reducció d'emissions per evitar un augment exagerat de la temperatura global, que ja està molt per sobre del que demanaven com a màxim els científics, sinó fer polítiques d'adaptació climàtica. Jo crec que hem d'entendre que el clima ha canviat i, per tant, per garantir la seguretat i la salut de les persones, hem de fer polítiques per evitar inundacions com les que hem vist ara, però que vam veure fa res a València amb la Dana, o, per exemple, també molt recentment les onades de calor, no?, i l'impacte que té això sobre la salut de les persones. O adaptar, per exemple, l'activitat econòmica. En parlàvem també aquest mateix estiu amb la prevenció dels incendis, com la gestió forestal s'ha de repensar a Catalunya. Per tant, jo crec que hi ha una qüestió més global, més enllà, evidentment, de que s'ha de canviar la regulació sobre construccions en zones inundables i s'ha de veure què es fa amb les que ja existeixen, però a més hem de ser conscients de que hem de viure d'acord amb el clima. El que no podem fer és intentar que el clima s'adapti a nosaltres.
Quan has comentat dels dipòsits de Barcelona, he anat a buscar un reportatge que van fer en el seu moment que va ser, jo, la veritat, desconeixia com funcionaven, i crec que probablement molts oients no ho saben, oients dels que vivim a Barcelona, sí. Els dipòsits que hi ha, que n'hi ha 15 ara mateix a Barcelona, el primer es fa arran d'una tormenta d'aquestes bèsties de l'any 95, on es queda mitja Eixample i mitja Barcelona sense electricitat, sense gas, mor una persona, i a partir d'aquí és quan es decideix fer això. Llavors, n'hi ha 15, Però, per exemple, el que hi ha a sota el parc de Joan Miró, estem parlant de columnes de 17 metres. El de Joan Miró són i cap 55.000 metres cúbics, que estem parlant de 22 piscines olímpiques. El més gran que hi ha és a la zona universitària, que són més de 105.000 metres cúbics. I el que expliquen els experts, per cert, a la revista Nature, abans que dèiem lo de la ciència, es va posar l'exemple d'aquests tancs que hi ha al subsol de Barcelona com un exemple d'obra ben feta per lluitar contra inundacions en zones urbanes. Doncs, clar, no sabem què passarà amb això que deia el científic, no? De que cada cop n'hi haurà més i més i amb més virulència, però fins ara el que s'ha aconseguit amb aquests tancs és que fins i tot en episodis molt bèsties de pluja no n'hi ha cap que hagi superat el 60% de la seva capacitat. Llavors, clar, són obres, en aquest cas gairebé faraòniques, que no veiem, i que no necessàriament són com necessiten una inversió molt bèstia, però que no hi ha una alternativa, això és el que volia dir. I entre això i fer els drenatges que toca l'AP7, doncs hi ha una gradació d'obres, que això aquí un enginyer t'ho sabria dir, que haurien de pal·liar alguns d'aquests efectes que són recurrents, perquè, per exemple, l'AP7 en porten tres episodis en molt poc temps, i això sí que els geòlegs et diuen, això és una qüestió de fer bé l'obra del drenatge, que acabarà havent-hi aigua, però no aquesta barbaritat d'aquests dies, no? Però volia comentar lo dels tancs, perquè és una cosa molt xula que segurament molta gent no sap i que ens ha salvat de molts aiguats aquí a Barcelona.
Bé, doncs és la situació, i ara el que toca és, un cop passat aquest episodi de pluges, ara estem encara en situació d'emergència en altres zones del país, no tant a les Terres de l'Ebre, però aquesta tarda pot ploure a la Catalunya interior, per exemple, però en tot cas, quan passin aquests efectes d'un aiguat com aquest, que no caigui en l'oblit i que, per tant, es continuï insistint en la necessitat de preparar-se per la següent, perquè el que ja sabem és que en vindrà una altra. No sabem si serà d'aquí 3 mesos o d'aquí un any, però no trigarà tant com passava en el passat, perquè aquests fenòmens meteorològics, malauradament, cada dia són més recurrents. D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, fem una pausa i de seguida un altre tema.
Catalunya migdia.
A Tienda Animal complim 19 anys i volem celebrar-ho amb tu. Per això et retornem el 20% de totes les teves compres a botigues físiques i perruqueria amb cupons bescanviables en una selecció de marques. Consulta condicions a la botiga. Feliços superdescomptes a Tienda Animal.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
On la comèdia es troba amb el terror, la ciència-ficció, la fantasia. Del 9 al 19 d'octubre, més de 400 pel·lícules i estrelles t'esperen a Sitges perquè celebris i et reanimis amb el millor festival de cinema de gènere del món.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari vadevi.cat.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Les noces de Fígaro, una de les grans obres mestres de l'òpera. Del 15 al 21 d'octubre a la Faràndula de Sabadell, una òpera extraordinària amb una música increïble, on la filosofia es barreja amb la comèdia.
Gaudeix de l'autèntica genialitat de Mozart. Entrades a operacatalunya.cat.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A les últimes hores, els aiguats de les Terres de l'Ebre han estat un dels temes que ens ha tingut molt pendents, però també l'acord del toll foc que s'ha firmat entre Hamas i Israel. A banda de l'acord en si i l'aturada dels bombardejos, com a mínim teòricament, un altre tema que ha cridat molt l'atenció és el comportament de Donald Trump ahir en la cimera que es va fer a Sharm el-Sheikh, a Egipte, amb líders mundials. Un Trump que ha sabut capitalitzar l'alto el foc de la Franja de Gaza i el retorn dels hostatges israelians i de prop de 2.000 presoners palestins, va reunir, com dèiem, en una cimera a Sharm el-Sheikh, a Egipte, la majoria dels líders mundials per signar l'acord, sense la presència ni d'Israel ni de Hamas. I hem volgut repassar la manera com el president Donald Trump va tractar i es va dirigir des del faristol a alguns dels líders que hi havia a la cimera. Els donava les gràcies per assistir-hi, però lluny del llenguatge institucional habitual en aquesta mena de reunions internacionals. Trump va fer servir expressions col·loquials, els cridava pel nom, amb alguns va fer broma, a d'altres s'hi va referir parlant del seu aspecte físic. És el cas del canceller alemany Friedrich Merz.
Germany, the, new chancellor.
Alemanya, el nou canceller d'Alemanya. És fàcil de veure perquè és molt alt i molt intel·ligent i està fent una feina fantàstica per al seu país. Moltes gràcies i enhorabona. Unes grans eleccions que han estat importants.
És només un exemple. Per exemple, també va quedar molt clar que Donald Trump té una relació especial amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. També va parlar del seu físic.
Itàlia, tenim una dona jove de qui no se'n permet de dir-ho perquè normalment és el final de la teva carrera política. Si dius que és una dona jove i bonica, si fa servir la paraula bonica als Estats Units per parlar d'una dona, és el final de la teva carrera política. Però m'arriscaré. On és ella? És aquí? No t'importa que et digui bonica, oi? No, perquè ho ets.
Són dos exemples, però després en sentirem més. Saludem la Patricia Centeno, és periodista, experta en comunicació no verbal. Patricia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això no entra dins dels cànons de les relacions institucionals, no?
No entren, però ja hauríem d'estar acostumats, no?, a aquest tipus de comportament per part de Trump. És a dir, que tampoc hauria de ser cap sorpresa. Per tant, totes les persones, tots aquests líders que estaven darrere d'ells, jo imagino que ja s'esperaven, doncs, aquest tipus de comportament i de comunicació amb tots ells.
A qui critiques més? A Donald Trump per comportar-se així o als líders que acoten el cap i fan el que ell els demana?
Mira, Òscar, jo sempre quan parlo a les escoles dic que no s'ha de posar el focus en l'abusador, sinó s'ha de posar... hem de veure les víctimes, no? En aquest cas, és cert que l'abusador i les víctimes tenen molt de poder. Un sol no canviarà les coses, però tots rient darrere d'ell, realment feia mal d'ulls. Feia mal d'ulls i feia mal. Feia mal que continuessin aquella escena. I, a més, més que bromes, jo diria que eren burles. És que ahir el comportament de Donald Trump amb tots ells va ser de bosson de classe, o sigui, amb xantatges emocionals, no? Aviam qui m'agrada, qui no m'agrada. Els hi donava una carícia verbal, però després venia la clatellada també amb algun comentari crític. Vull dir que és que es comporta com una bosson de classe i davant d'aquesta política de bosson de classe, com responen els altres líders? Per tant, un sol no pot canviar les coses, però si tots continuen rient les seves burles i les seves bromes, jo crec que no resoldrem pas el problema. Mm.
Hi ha un altre exemple, perquè hi ha un moment en què Donald Trump està al davant, al darrere hi ha tots els líders, ell fins i tot en fa broma i diu no sé per què heu triat estar aquí al darrere, demà sereu famosos, com li dic, se us veurà darrere meu. I hi ha un moment que busca a Emmanuel Macron, el president francès, que no era amb els altres al darrere de Donald Trump, sinó que estava assegut entre els assistents. I Trump se sorprèn, no s'ho creia.
França, moltes gràcies, Emmanuel. Em pensava que l'Emmanuel seria per aquí, darrere meu. On és? No m'ho puc creure. Avui estàs adoptant un enfocament discret. És el meu amic, això és fantàstic. Bona feina. Moltes gràcies, Emmanuel.
That's great. Good job. Thank you very much, Emmanuel.
Patricia, creus que Macron busca expressament no estar al darrere i que, per tant, no és que busqui un comportament discret, com li diu Donald Trump, sinó que no vol tenir aquesta imatge de pleitesia?
Crec que actualment l'únic líder europeu que sap, diríem, controlar a Donald Trump és Macron. És molt hàbil amb Macron i amb Donald Trump. Ja ho vam veure en la salutació. És a dir, doncs, aquest forcegeix entre els dos, no? Intentant controlar-se l'un a l'altre. Això ho fan sempre. O sigui, sempre saluden de la mateixa manera. L'únic és que al principi aquesta lectura es feia com com que eren amics, com que tenien un tracte molt cordial, què va? O sigui, és que és una salutació de poder, aviam qui pot més. Jo crec que l'equip de Macron, a més avui han fet un vídeo, han publicat un vídeo al seu compte, on sembla que Macron ha estat l'artífice de tota aquesta obra, jo crec que ho tenien molt previst i sabien que no havia d'estar darrere de Donald Trump. Pensem que, clar, aquestes imatges de tots els líders darrere, somrient o rient les bromes o punyalades, perquè podríem dir punyalades, que anava fent un per un, jo crec que tampoc ajuden a cap líder al seu país, a la seva popularitat. Per tant, jo crec que va ser hàbil en aquest sentit i que Macron sempre va una passa per davant del comportament de Donald Trump. Ara, un sol no pot canviar les coses, repeteixo.
Això és falta de diplomàcia o és la diplomàcia de Donald Trump i ens hi hem d'acostumar?
Donald Trump no fa diplomàcia, Donald Trump fa negocis. I ell considera que per fer negocis s'han de tenir diners. I si no tens diners, has de ser una persona molt valenta per enfrontar-te a ell. De fet, ahir ho vam veure fins i tot al Parlament israelí, no? quan introduïa totes les persones que anava saludant, ell el que posava en valor era... primer, els diners, i també el fet de que s'encaressin a ell. O sigui, a ell sempre li agrada la gent doncs, que el desafia. Això com que l'encoratja i com que li fa sentir encara més poderós. Per tant, jo no diria que Donald Trump practica la diplomàcia, perquè això en cap cas seria diplomàtic. Ahir sí que va fer com uns somriures, no? Va fer d'anfitrió i va rebre tots els líders i feia aquesta encaixada. I aquesta suposada, aquest suposat somriure diplomàtic, totalment fals, perquè si ens fixem, tota l'estona estava somrient, però apretant els llavis. Per tant, jo el que diria és que ell fa negocis i ahir era el show de Trump i la festa de Trump. O sigui, ningú se'n recordava de la Pau. Allà només estava parlant de Donald Trump i de fer-li un homenatge.
Tenim dos exemples de com efectivament fa negocis més que no pas diplomàcia. Per exemple, quan li toca el torn a Pedro Sánchez, li recorda el PIB, que és la reivindicació que té Estats Units, que Espanya apugi la despesa militar per tal d'arribar al 5% per mantenir-se a l'OTAN. I quan va fer referència a Espanya, ell s'hi va referir al PIB.
Spain.
Espanya. On és Espanya? Nois, l'esteu intentant convèncer amb això del PIB? Ens hi acostarem, ens hi acostarem. Però la feina que està fent és fantàstica.
Fantastic job you're doing. I dèiem que dos exemples, perquè amb el president de l'Iraq, Abdul Latif Rashid, també va parlar dels recursos petrolers iraquians.
L'Iraq, tenim l'Iraq amb molt de petroli, tant de petroli que no saben què fer-ne. Això és un gran problema quan en tens tant que no tens ni idea de què fer-ne.
És que és surrealista. És a dir, sembla un presentador d'una fira, d'allò d'una festa major, que va parlant de països. Clar, això és surrealista, no, Patrícia?
És un showman, i això sí que ho ha fet bé. O sigui, si qui coneix la trajectòria de Donald Trump és un showman i Donald Trump fa el seu show. Ara, qui es presta a fer-li o a continuar aquest show, doncs són tots els altres. Fixem-nos en la incomoditat de Sánchez quan li diu això del PIB, perquè realment estava darrere, sí que li somriu, un altre cop aquest somriure diplomàtic, és a dir, somriem amb els ulls, no tant amb la boca, ell somriu perquè realment, clar, és allò de dir, ostres, jo tampoc vull tenir una mala relació ara amb els Estats Units, ja saps a qui t'estàs enfrontant, és una mica David contra Goliat, però per altra banda el veiem amb les mans darrere l'esquena, és a dir, estava molt incòmoda i de seguida retira la mirada. Vull dir, que és que allà no hi havia cap líder que estigués còmode en aquella situació, però tothom estava aguantant perquè és Donald Trump.
De fet, la salutació amb Sánchez també hi ha com una estrebada de braç de l'un a l'altre i a veure qui és l'últim de tocar a l'altre, perquè aquí també hi ha molta comunicació no verbal, no?
Sí, absolutament. És que en les salutacions ja saps com és l'altre, no? I Donald Trump sempre fa la mateixa salutació. De fet, ahir a mi el que em va sorprendre és que no li va donar normalment... Donald Trump sempre ofereix, que això ho fa la gent que té poca autoestima, però sorprenentment Donald Trump ho fa, que és posar el palmell de la mà mirant cap al sostre. En comptes de donar-li així, perquè després el que fa Donald Trump és girar-te el canell i després et domina, ahir el que va fer és donar-li de costat, és a dir, que sí que el va reconèixer com un líder d'igual a igual. I jo vaig pensar, segurament perquè Sánchez d'alguna manera l'ha desafiat i això ja fa posar Espanya a un altre nivell davant de l'imaginari que té Donald Trump davant de les persones, que és o tens diners o em desafies, però si no, no ets ningú.
Doncs són les claus, diguem-ne, no verbals de tot el show que va muntar ahir Donald Trump, que hem repassat amb la Patricia Centeno. Patricia, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda.
Un parell d'exemples més, només, per veure també com les relacions personals també passen per davant, a vegades, de les estratègiques o de les diplomàtiques. Per exemple, Viktor Orbán, el president hongarès, no es va amagar Donald Trump, que amb aquest xidu bé.
We have Hungary. Oh, Victor,
tenim Hongria. Oh, Víctor, on és en Víctor? Víctor, Víctor, estimem el Víctor. Li dic Víctor. Puc posar-hi el petit accent. Ets fantàstic. Sé que molta gent no està d'acord amb mi, però sóc l'únic que importa. Tu ets fantàstic. És un gran líder.
Sóc l'únic que importa, eh? I Víctor Orbán li cau bé. En canvi, hi ha un parell que no li cauen gaire bé.
Fa molt de temps que us conec a molts de vosaltres. Sou amics meus, sou gent genial. Hi ha un parell que no m'agraden en particular, però no us diré qui són. De fet, en tinc alguns que no m'agraden gens, però no descobrireu mai qui són.
No sé com ho veieu.
És
riure per no plorar, eh? Sí, perquè estem parlant dels líders principals d'alguns dels països més poderosos del món i que estan uns acoquinats i l'altre fent el paó allà, escolta'm, és el rei de la festa.
Però ell juga amb això, no? És a dir, hi ha una anècdota que explica, no?, dels que som una mica fans de l'ala oeste de la Casa Blanca, no? I llavors hi ha una frase d'un assessor al president Bartlett, no?, a Bartlett, que diu, deixa que ell sigui com és, no? I aquesta frase se la van fer seva els assessors de Trump per dir, deixa que Trump sigui Trump, no? Llavors, clar, jo crec que, per exemple, Pedro Sánchez, quan li dona la mà, no sap si l'esbroncarà, si el felicitarà, si què li farà, i com ell, altres, no? Que clar, que el president dels Estats Units hagi convertit, com diu la Patricia, qualsevol intervenció en un xou, espanta una mica, però també espanta que ningú pugui fer-hi res.
Recorda aquella reunió al despatx Oval amb Zelensky, que es va convertir en una esbroncada en públic. Ah. Que diu, clar, Zelensky va allà a buscar el suport d'algú que el pot ajudar en la guerra contra Rússia i acaba sortint d'allà com si fos un nen a qui l'està esbroncant el professor. Que diu, és com el món al revés.
I el més preocupant és que no és només un caràcter o una manera de fer personal, sinó que reflecteix la seva manera d'entendre les relacions internacionals, que és tota l'estona la imposició, no? Ell se sent que és el més poderós, per tant, tots ara em riureu les gràcies l'estona que faci falta, les faltes de respecte, i al final està denostant els espais plurals de diàleg multilaterals perquè hi va i els converteix en un lloc on tot passarà segons el que ell imposi. Per tant, més preocupant inclús que de mal gust.
Però pensa que ve de ser aclamat quan para amb aquells cartells, no?, que el reben a Israel, clar, és a dir, ara se sent, si abans se sentia poderós, doncs ara
molt
encara més.
Sí, sí.
Jo crec que el que hem vist aquests darrers dies, no?, és la festa que Trump s'ha muntat per fer veure al món que ell és l'amo del món i ha aconseguit un alto al foc al Pròxim Orient, no? Tots, diguem-ne, podem posar tots els dubtes que convingui a què passarà amb aquest alto al foc i què vindrà en el futur, però no sembla, diguem-ne, jo hi poso molts dubtes, però en tot cas crec que aquest tipus de personalitat, de personatge que no ve de la diplomàcia tradicional, que no és un polític tradicional, que és un empresari, que és un paio que controla absolutament els mitjans i que diu, jo sóc l'amo del món, i utilitza la comunicació no verbal per fer veure que és l'amo del món, doncs fan que veiem coses esperpèntiques com la que es va veure ahir, no? Es va permetre primer anar a Israel, demanar l'indult per Netanyahu, es va permetre arribar 3 hores tard i tenir no sé quants líders mundials esperant-lo a Egipte, i es va situar al mig de l'escenari i els va anar rebent un per un. Són les normes del joc que ell imposa i és el seu llenguatge. I no sembla que hi hagi ningú, com dèieu, no?, disposat a girar-li la truita.
En el cas de Macron...
Potser només Macron.
Però en el cas de Macron, no?, que en fi, té prou feina a casa, l'home últimament ha estat prou entretingut, no? Però el que s'ha explicat, va sortir la setmana passada una crònica al Guardian que ho explicava, és que i una de les fonts, perquè sortia amb noms, era el ministre d'Exteriors francès, que des dels serveis propers a Trump, assessors seus, van demanar a França, també amb alguns països àrabs, assessorament per veure com havia de ser no només el document, sinó la escenificació també posterior. I el que se li va dir, i en certa manera va complir les coses com siguin, era no podem només demanar un alto al foc, sinó que hem de poder vendre o explicar que hi ha un pla per després. I d'aquí surten també aquests 20 punts, que Netanyahu l'endemà ja se'ls carrega, no? Però França, en principi, ha tingut un paper més protagonista del que el propi Trump li vol donar, no?
Sí, home, això és evident, però que al final el que veiem és una gran posada en escena,
sí, total,
amb uns 20 punts que ni Netanyahu ni Hamas es creuen o accepten en la seva totalitat, i que el futur en aquest sentit és molt incert, perquè aquesta manera de fer política és poc consistent.
I el problema d'això que hem sentit és que això es converteixi en un model a seguir i que, per tant, cada vegada més líders utilitzin aquest exemple per tenir aquest nou model de lideratge que és, vaja, les antípodes del que estàvem acostumats fins ara. Veurem com evoluciona tot plegat, tant en gran com en petit, també com evoluciona aquest pacte que hi ha ara mateix per l'alto al foc de moment entre Hamas i Israel. Júlia Miralles, Mònica Sabata, Neus Tomàs, gràcies a tots els tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Pràcticament les 4 de seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.